Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Lluís Freixas. Empresaris i treballadors dels sectors de la restauració, el turisme i el comerç s'han concentrat aquest divendres davant del Palau de la Generalitat per protestar contra les noves restriccions del govern. Mesures que, entre altres coses, obliguen bars i restaurants a tancar 15 dies i també els centres d'estètica i les botigues han de reduir l'aforament a un 30%. Antoni Canyete, de la patronal Pimec, ha quantificat les pèrdues que suposaran aquestes normes.
I hem calculat que són 780 milions d'euros que se produeixen en pèrdues. Parlo del sector de la restauració. Si tenim en compte sectors indirectes que també se veuran afectats i altres sectors, com poden ser el sector de l'estètica, aquesta xifra es podria multiplicar.
Aquestes noves restriccions a Catalunya ja es noten en zones limítrofes, com el País Valencià o l'Aragó, on els bars i els restaurants continuen oberts i ja han començat a rebre clients catalans. A França, un home mort degollat a mans d'un desconegut mentre feia classe en un institut de Conflans-Sainte-Honorine, als afores de París. La víctima seria un professor d'història de 45 anys que hauria mostrat a classe unes caricatures de Mahoma per parlar de la llibertat d'expressió. L'atacant hauria mort abatut per la policia i, de fet, l'atac té característiques semblants al que es va produir fa 3 setmanes a les oficines de Charlie Hebdo, que es va saldar amb 2 periodistes ferits. I seguim parlant de França perquè ja està en vigor el toc de queda nocturn que prohibeix tota l'activitat des de les 9 del vespre fins a les 6 del matí. A les últimes 24 hores, el país ha registrat més de 25.000 nous casos de coronavirus i el primer ministre, Jean Castex, demana la col·laboració de tothom per frenar la corba.
La millor manera de prevenir les hospitalitzacions són les mesures preventives i respectar les mesures coercitives que ens hem vist obligats a prendre. És una mobilització del conjunt dels ciutadans.
A Bèlgica també ha entrat en vigor el tancament de bars i restaurants a tot el país i s'ha imposat un toc de queda a partir de la mitjanit. I un altre sector afectat, el dels parcs temàtics. Hi ha qui pensa reobrir passats 15 dies, com PortAventura, i qui llença la tovallola, com Horrorland. El parc d'atraccions espera obrir el 31 d'octubre per la temporada de Halloween, una de les més fortes, però, en canvi, el parc de terror Berguedà, que centra l'activitat en aquestes dates, ha suspès la tercera edició. Tenien totes les entrades venudes i David Moreno, un dels seus responsables, alerta sobre la supervivència del projecte.
Hem de mirar, aviam, si som capaços de poder aguantar i remuntar tot el que s'ha fet de la inversió de preproducció d'aquest any. Això ens ho mengem amb patates. El projecte, doncs, perilla.
I el mateix dia que es complia el tercer aniversari de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, el president d'Òmnium ha enviat una carta al govern al govern espanyol, al president Pedro Sánchez, per demanar-li que impulsi una llei d'amnistia per posar a zero el comptador i negociar una sortida al conflicte polític. Ho explica el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.
Una amnistia que ha de permetre començar a solucionar aquest conflicte polític que no resoldrà fins que els catalans i les catalanes puguem exercir en llibertat, sense violència, sense repressió, el nostre dret a autodeterminació.
I el Festival de Curtmetratges Filmets de Badalona s'ha posat en marxa aquest divendres al Teatre Zorrilla amb la projecció de Correspondència, de Carla Simón. La cinta de la flamant Premi Nacional de Cultura 2020 vol ser un homenatge a les dones de la família i va ser creada arran de la mort de l'àvia de la directora. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la Mariona, tieta de Carla Simón i coprotagonista de la cinta.
Frases que deia la meva mare, l'àvia de la Carla. I aleshores, clar, pues són moltes frases que nosaltres les tenim com molt a dins i que connectem molt amb aquestes frases i també com que feia molt poc que es havia mort la meva mare, doncs era com bastant emotiu, no?, per nosaltres.
La sessió inaugural de la 46a edició del certamen, una de les tres úniques que seran presencials, també ha estrenat Èpica, un documental de la Fura dels Baus. I als esports, torna la Lliga i el Barça juga aquest dissabte al camp del Getafe. Entra en la convocatòria Junior Firpo, mentre que Alba, Ter Stegen i Umtiti són baixa per lesió. Koeman ha reiterat que situa Griezmann en la posició que més li convé a l'equip. El Getafe-Barça el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. I es descarta la presència de públic en els pròxims partits de Lliga al Camp Nou i també al Palau Blaugrana. El Barça havia demanat l'accés de 500 aficionats al partit contra el Madrid a l'Eurolliga de bàsquet, però en la reunió d'aquest divendres amb la Secretaria General de l'Esport la resposta ha estat negativa. I a segona, el Girona ja té tota la documentació perquè el davanter argentí, Nahuel Bustos, pugui debutar diumenge contra l'Oviedo a Montilivi. Les proves que ha passat aquest divendres Àlex Abrines mostren un esquinç lleu al turmell dret. El jugador del Barça de bàsquet estarà de baixa un període indeterminat.
Fins aquí les notícies.
Només a la TDT.
Envia la pilota Messi cap a Jordi Alba, la pilota queda morta a l'interior de l'àrea. Gol, 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 gol. L'ha caçat Coutinho, l'ha caçat Coutinho per esvair dubtes, temors i per tornar a posar les coses a lloc.
La TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8, la TDT del Getafe-Barça a Catalunya Ràdio.
Per tornar a posar les coses a lloc.
La narració del partit és una exclusiva de La Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
El programa familiar d'ICAT es diu Kids XS.
Kids XS. Som un programa familiar i ens llevem força d'hora.
Tot l'oci familiar pensat per a nenes i nens de 0 a 10 anys.
Culets de tela, només et dic tres paraules, culets de tela.
I és que aquí el que farem és donar-vos consells, idees, parlar una mica de com podem no fer residus durant la criança dels més petits.
Residus, zero.
Bueno, diem que els culets de tela són bolquers, no?
Són bolquers, per favor.
Kids XS, amb Pau Guillemet.
Els dissabtes a la 1 a Catalunya Ràdio.
Aquest és un bocí de món obscur, on els rellotges es van aturar fa segles.
No hi ha dones i no hi ha cap animal de sexe femení. La Mare de Déu és el far que il·lumina la via dels monjos.
Viatge al món Athos, un món tancat a l'abast de molt pocs. Amb Sergi Ramis, viatger, periodista i editor.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte a les 3 de la tarda i tota la setmana a catradio.cat.
Seguim a la finestra indiscreta.
Acabàvem la primera part de la finestra indiscreta, aquesta finestra especial feta des de Sitges, a dos dies del tancament d'un festival que no oblidarem absolutament mai, de la mateixa manera que, a l'acabar la primera part, us explicava una d'aquelles pel·lícules que no he oblidat mai perquè van contribuir al meu creixement com a seguidor entusiasta del cinema, perquè les pel·lícules de la meva vida no són les grans pel·lícules que sempre he parlat de la meva vida, sinó aquelles que han quedat amagades, de les que no he tingut oportunitat de parlar, que rescaten perquè vosaltres les pugueu descobrir. Avui era aquest The War Game, El Juego de la Guerra, de Peter Watkins, que jo definiria com la millor pel·lícula de catàstrofes autènticament de la història, perquè no deixava de ser una pel·lícula d'argument. I el que està sonant és Brian Harold Betches. És un músic que ha mort aquesta setmana als 92 anys, un junks funkero total, un dels trombons més personals del jazz de la postguerra, que va fer gires amb Ray Charles i amb Dick Gregory, que va formar quartet propi i va editar 12 long plays absolutament meravellosos, recomanabilíssims, si els trobeu, perquè estic parlant de l'època del vinil, clar. I va fer una intervenció sensacional al show de Merv Griffin a la televisió americana l'any 1968, acompanyant a Raquel Welch i Sidney Chaplin ballant aquest tema musical. I recuperem aquí el tema de Sitges, el tema del cinema, fins a arribar a les 2 de la matinada, on el que recuperarem serà Ennio Morricone, que, per cert, al fons, hi ha hagut una notícia d'avui.
Bé, que s'han entregat els prínceps, el Premis Príncep d'Astúries, i ell i John Williams estan premiats. John Williams, òbviament, no ha viatjat, però ha fet un vídeo d'agraïment i ha parlat excel·lències d'Ennio Morricone.
Que no ha viatjat, tampoc, clar. No? Evidentment, no?
No, però està.
Està. Estarà l'audiovisual, on seguirem fent el recorregut de les músiques del gran mestre desaparegut. Doncs bé, ara arriba el moment de resoldre un concurs, al fons, que els hi has posat duríssim. Sobretot la pel·lícula Enigma, la pregunta Enigma. O sigui, la pel·lícula Enigma, déu-n'hi-do, l'han encertat. Val. Però la pregunta suplementària, déu-n'hi-do. De què anava la cosa?
A veure, què fem?
Sentim el tall de la
música? Diem les pistes primer? O...
Ah, va, no. Tira la música, va, tira el tall, tira la música i explica-ho.
Doncs vinga, va, Uri.
No puedo aceptarlo. No puede haber sustituto para tu propio hijo.
No tienes que aceptarlo, ni siquiera que intentarlo. Aún podemos devolver.
¿Cómo se te ha ocurrido?
Haré lo que tú quieras.
¿Quieres que así te pueda?
Haré lo que tú quieras hacer.
No sé qué hacer.
Lo sé. Lo devolveré a Cybertronics mañana por la mañana. Se acabó.
Amb aquesta música que sembla de Philip Glass, però no, és de...
Em treus un pes de sobre, perquè podem dir que és de John Williams, que és el nom que acabem de...
Exactament.
De mencionar. Desi, l'has pillat ja o no?
Crec que sí. Però no me la... jo te la digo, però... Off the record, si m'equivoco.
No, home, perquè ara desvetllarem. Digues.
No. Li dic a la Sílvia i si és així no queda ridícul.
Va, pistes. Podeu seguir fent servir el vostre sisè sentit. Per què? Perquè aquesta pista que vam donar la setmana passada era per Haley Joel Osment, que és el protagonista d'Intel·ligència Artificial de l'Spielberg, tot i que no cal massa intel·ligència, mira quines pistes que dono, deixi, per favor, per saber que per molt futurista que sigui aquesta pel·lícula, tot va començar a Florència durant el segle XIX, perquè Carlo Collodi, l'autor de Pinocchio, va néixer a Florència.
Aquesta era difícil, eh?
Bé, però totes sumades, déu-n'hi-do, no? Segona pista. Ai, massa temps vas passar al Vietnam i amagat entre màscares per acabar-la a temps. Perquè entre la jaqueta metàl·lica i Ice White Shot, Kubrick no va arribar mai a rodar aquesta pel·lícula. En canvi, l'altra arriba a temps a tot arreu, el senyor Spielberg, encara que el retinguin a la terminal de l'aeroport. Fàcil.
Sí. Era una acumulació interessant. Sí.
Val.
I la pregunta?
La pregunta... He dit que arriba sempre a temps, aquest senyor Spielberg, doncs aquest cop arribarà un any tard. Per què? No? Perquè West Side Story, la seva nova pel·lícula, és una de les que s'han endarrerit un any sencer per culpa del Covid. I ja veurem com arriba quan arribi, perquè la Disney ja ha dit això, que ho posa tot a plataformes a partir d'ara.
Sí, l'Àngel Sal també ho va dir l'altre dia dinant, que això de veure el cinema a un festival a plataformes també passarà a la posteritat. Doncs escolta, al fons, els ha costat, això del West Side Story, però en tot cas tenim, com sempre, força bons resultats, no amb tants, 18.
No està mal.
I no hi ha premis aquest any, perquè per culpa de la pandèmia no podem entregar guardons, premis ni reconeixements, perquè no pot venir ningú a la ràdio a recollir coses. És una cosa que heu d'entendre, és una qüestió de mesures de protecció. Per tant, els que jugueu sou admirables i meravellosos, perquè jugueu només pel plaer de jugar, de deduir, i per tant, jo us diré només un dels noms que han encertat. Deixi, de l'1 al 18.
El 15.
Doncs el 15, senyores i senyors, és el Sergi Santmartín. Et felicitem moltíssim, Sergi, i gràcies per animar-nos d'aquesta manera amb la teva participació. Alfons, proposa un concurs per la setmana que ve.
Vinga, a veure, una mica més complicat, però té alguna cosa a veure. Té alguna cosa a veure amb la d'aquesta setmana. Vinga, va, tira, Uri, el tall.
¿Algo para el coche?
Sí, si tiene gasolina súper, llena el depósito.
Enseguida.
Y revise el manguito del radiador.
Descuide.
Vea usted mis serpientes, si le gustan los bichos.
Dígame.
Bien, pues póngame con la policía.
¿Qué departamento quiere usted?
El que esté más cerca.
¿Desde qué número llama?
Desde el número 9821.
Ui, com jugues amb els oients, com jugues.
Fàcil. Aquest cop només donaré una pista de com és de fàcil el tema.
Quina és aquesta pel·lícula, és el que ens heu de dir?
Doncs, diu la pista, deixem-nos d'altes tecnologies i tornem als orígens, perquè aquesta gasolina que sentíeu va acabar convertint-se en un inesgotable pou de petroli, capaç de convertir aquestes miserables serps de carretera amb parcs temàtics de rèptils gegants.
Uau, sí. No.
Crec que sí.
Bueno, no diguis aquesta res, sí. Segona pista, que sempre tens dues.
No,
avui
segona,
no hi ha dues.
La segona és la pregunta.
Ah, la pregunta, sí, val, sí, molt sí. Bé. La cosa és dir-nos el títol de la pel·lícula i si, a més, responeu bé aquesta pregunta que ara farà l'Alfons, un punt més. Dos punts per dir el títol de la pel·lícula i un punt més per respondre
a... A una pregunta que crec que a la Desi li agradarà. Vinga. Els malsons a les carreteres tot just acabaven de començar. 3 anys més tard, el pitjor de tots ells, si teniu la pell molt fina, millor no mireu la pel·lícula, no sigui que us l'arranquin. Espera, repeteixo perquè...
Sí, perquè... Per favor, és una galimaties, això.
Els malsons a les carreteres tot just acabaven de començar. 3 anys més tard, aquesta pel·lícula Enigma va arribar al pitjor de tots ells. Si teniu la pell molt fina, millor no la mireu, no sigui que us l'arranquin.
Mare meva, wow. Mare meva, senyores i senyors...
Uau!
Wow. Ja ho sabeu, finestra@catradio.cat o... Com era el Twitter?
Finestra@CR.
Ah, bé, doncs ja està. Ja podeu començar a enviar les respostes fins divendres de la setmana que ve. És el concurs de la finestra indiscreta, pour le plaisir. I ara, pour le plaisir de la Sylvie. Quines coses més estranyes de Tarantino, un dels mites del Festival de Sitges.
Aquelles Strange Things del Sylvie.
Indomable, provocador, sorprenent, però també pretensiós, sobrat i egocèntric. És l'enfant terrible del cinema. Avui parlem de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino va néixer a Knoxville, Tennessee, el 1992 amb Reservoir Dogs. Es corona a Sundance com el rei del cinema independent. Un cinema influït pels còmics, les pel·lícules de sèrie B i el cinema escombraries amb Betamax. Però també un cinema d'autor en què la violència i les dones fortes són una constant.
Què classe d'hamburgueses?
Hamburgueses com que són?
No. De dónde són? De McDonald's, Wendy's, Burger King, de dónde?
La gran hamburguesa Cajuna.
La icònica escena de ball entre Uma Thurman i John Travolta està inspirada en Woody Mitchell, el legendari film de Federico Fellini. Uma Thurman és la seva musa, més aviat la seva obsessió. Tarantino va reconèixer que somiava amb ella a la nit. Tot i això, a Kill Bill 2 li va fer rodar una escena en cotxe, a ella no una doble, i per poc acaba en tragèdia. Tarantino afirma que és un dels grans pecats de la seva vida.
Eres más razonable de lo que Bill me dijo que eras capaz de ser. Lo que me falta es compasión, perdón y piedad. No raciocinio.
Quentin escriu els guions a mà. Sí, ho heu sentit bé, a mà. Tampoc no brilla per ser un gran lingüista, perquè la paraula fuck, merda, és la que més fa servir. A Reservoir Dogs es pot sentir 272 vegades, 265 a Pulp Fiction. Kill Bill és l'única que n'utilitza menys de 100 cops. Va fer una audició per ser Jody a Pulp Fiction. Finalment ho va fer Rosanna Arquette. Però Tarantino no la va oblidar i va escriure el paper de Jackie Brown per ella. Al final de Jackie Brown hi ha una dedicatòria d'amor oculta a la filla de Bert D'Angelo, una referència a Mira Sorvino, la seva parella en aquell moment. El seu pare, Paul Sorvino, havia fet la sèrie Bert D'Angelo Superstar. Tarantino és un fetichista de peus, confés. Moltes dones han ocupat el seu cor, però la més especial va ser l'actriu Mira Sorvino. Però, pel que sembla, la fidelitat no és un dels forts de Tarantino. Durant la presentació a Sitges de Tu assassina, que nosotros limpiamos la sangre, Sorvino li va voler fer una sorpresa i la sorpresa se la va endur ella quan se'l va trobar al llit amb una altra dona.
¿He dicho algo gracioso, especialista?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué es lo gracioso?
Oye, tío, no quiero problemas. Estoy aquí para trabajar.
Érase una vez en Hollywood és la seva pel·lícula més personal, un sentit homenatge als Hollywood dels 60, a una indústria cinematogràfica que ja no existeix. Tarantino afirma que la parella DiCaprio i Brad són la millor parella cinematogràfica després del tàndem Redford i Newman.
Work all year on a film and then at the end of the year then like yours is collected with a bunch of other movies that people think is
Més curiositats de Tarantino. Tarantino va participar en un episodi de la sèrie Les xiques d'oro fent d'extra disfressat d'Elvis Presley. Als 56 anys acaba de ser pare. Malditos bastardos, en anglès, la segona A de bastards és una E. Té una raó, però Tarantino, ara com ara, s'ha negat sempre a explicar-ne la raó. Haurem d'esperar a les seves memòries? Va prometre que només faria 10 pel·lícules perquè diu que un ha de saber quan cal deixar les coses. Però a IMDb hi trobem que ja té dos nous projectes, Kill Bill 3 i Danjo Zorro, la desena i la onzena, respectivament. Quentin, tan imprevisible com sempre.
Hola, peanut butter sandwiches!
Los muertitos de Gurina.
Y yo fui corriendo a donde me dijo, y me abrió la puerta una señora muy guapa, con una bata de seda muy brillante y muchas plumas en el cuello, en las mangas y en los zapatos. Y va y me dice...
Tú eres la nueva chica, ¿verdad?
Y yo le dije...
Sí, señora, va a servirla.
Y va y me dice...
Pues pasa y espera.
Y me hizo pasar adentro. Primero un cuarto junto a la puerta con muebles buenos. Y luego un comedor con una lámpara muy brillante. Y retratos por las paredes de mujeres guapas, como las que tiene la pila encima de la cama. Pero retratos de verdad, y muñecos, y muchos cacharros por todas partes. Y yo lo estaba mirando, cuando volvió ella con una bata negra y me dijo...
Oye, tú, toma, pruébate esto.
Doncs ha arribat el moment dels mortitos de Gorina i aquesta era la veu de Marisa de Leza, que ha mort als 87 anys, madrilenya, però molt bona actriu. Aquí la sentíeu a Surcos, la pel·lícula que la va revelar al món, i va sortir a quantitat de films de Rovira Veleta, L'expressió d'Andalucía, Altas Veridades, d'Isasi, com Diego Corrientes, de Balcázar, con Cena de Matrimonios, o fins i tot va fer Alejandro Magno, amb Richard Burton, que es va rodar a Espanya i ella solia sortia fent el paper d'Euridice. Un record per Marisa de Leza, que va interpretar Marilyn Monroe en una obra d'Arthur Miller que es va estrenar al Poliorama de Barcelona amb Adolfo Marsillac dirigint-la, o sigui, poca conya, eh? Ara sentiu a Kim Macy, cantant de blues, que mor als 63 anys, amiga i cover d'Aretha Franklin, i que s'interpretava a si mateixa a la sèrie Good Behavior amb Juan Diego Botto, de company de repartiment. Podem afegir Margaret Nolan, Edgar Wright, ha estat qui ha anunciat la mort d'aquesta actriu amb qui havia treballat i que va sortir a James Bond contra Goldfinger perquè era la dona pintada d'or, despullada, en un moment d'aquest dels primers bons de la història. Us afegiré a Camilo Bazzoni, que amb Vittorio Storaro, el seu futur cunyat, va ser l'operador de càmera de Prima de la Rivoluzione, la primera pel·lícula de Bernardo Bertolucci. Després ell va fer la fotografia del Caso Moro, Ernesto, La doble vida de Matías Pascal. Bé, Eric Assous, d'origen tunisià, francès, ha mort als 64 anys i era el guionista de Dejad de quererme, de Jean Becker, i aquella xica de París, Mathilde Seigne, que era una noia que se n'anava al camp i s'havia d'enfrontar a Michel Serrol, que era molt antipàtic i se'n fotia d'ella perquè era urbanita. I s'ha mort Conchata Ferrell, d'una malaltia del cor. 12 temporades va fer de Berta a Dos hombres y medio, la sèrie de televisió, i la vam veure a Network, a Eduardo Manos Tijeras, a Mora Quemarropa, a Erin Brockovich, etc etc. Ha mort Banu Ataïlla, als 91 anys. Va guanyar l'Oscar com a autora del vestuari de la pel·lícula Gandhi. I ha mort Kent L. Wakeford, als 92 anys, director de fotografia de l'Escola Documentalista de Nova York, i al fons va ser qui va fer la fotografia de Males Calles i Alicia ja no vive aquí, de Martin Scorsese.
Ara ja, o sigui, ja no vive a seques.
Veus? Li hem fet la referència, no? I no ha mort Carmen Sevilla, tot i que ha corregut la veu. Però el que sí està clar és que avui ha fet 90 anys i havíem de pensar en ella.
Déjame que te parpe. A ver si ya te ha salido el bigote. Por aquí se nota un poco de pelucilla. Pero eso no es nada. Aún te falta un kilo de pelo para tener los mostachos de tu padre.
Pero si él no tiene bigote.
Pues yo siempre me la había representado con un par de cepillos debajo de la nariz para hacer juego con el genio que tiene.
Violetas para ti. Tengo yo una canción, la misma que aprendí en tu antiguo perdón. ¿Te acuerdas de la Alhambra al pie del Albaicín? Juntos en el jardín que nos dio su ocasión.
Violetas imperiales, època de la noia joveneta, en l'època també de la Bella de Cádiz, d'un cavallero andaluz, etc etc. Després ve la nova imatge, en Bardem, La Venganza, apareix a Rey de Reyes fent de Maria Magdalena, i després ve el cinema d'Eloi de la Iglesia, El Techo de Cristal, Pedro León, No es bueno que el hombre esté solo, Nadie oyó gritar, Destape, La loba y la paloma, i tot plegat. I després, el sorteig de la loteria, Cine de Barrio i La malaltia d'Alzheimer. 90 anys, Carmen Sevilla, aquí cantant aquelles violetes imperiales que va fer en Luis Mariano. No s'ha mort, però jo diria que ara podem fer un lligam amb No mataràs, al fons.
Sí, i algun dia explicarem l'anècdota de quan Carmen Sevilla et va demanar que li xupessis el dit gros del...
Ah, fi! És veritat, és veritat, és veritat!
Aquesta no me la sé
no,
jo.
No, no te la saps?
No.
I vam anar a un festival de cinema que fan el Fas del Pi. No sé si el fan o el feien.
Ah, sí, per la violència.
I a ella li donaven el Premi d'Honor del festival i anava descalça. I de cop i volta jo li vaig a fer una entrevista, o no sé com va anar, i em diu, nene, que m'he pinchado con algo y no me puedo sacar la espina. ¿Me la puedes chupar y sacarme
no,
la espina?
Del...
Jo, a veure...
¿Qué li vas dir?
¡Que no!
Que jo no vaig viure exactament el moment, però ho va explicar al moment. Ho continua recordant, efectivament va ser el Fas del Pi, per tant, crec que va ser veritat, realment.
I quan fa d'això?
Home, deu fer...
Any 98.
Mira.
Ho sé pel Mundial de Futbol, perquè jo estava a l'hotel veient els partits del Mundial mentre ell feia de jurat en el festival.
El Fas del Pi. Bé, Carmen Sevilla, un respecte, un respecte. Bé, no m'atràs per què? Perquè ha estat al festival, perquè ha vingut Mario Casas, perquè ha sigut un èxit de multituds, perquè hem fet el descobriment d'una actriu extraordinària, perquè David Victory, malgrat les influències de Gaspar Noé, ha aconseguit fer una pel·lícula interessantíssima, i perquè l'Alfons ha entrevistat el director i actor, i com que s'estrena avui, és el bon moment de sentir el que heu dit.
Perdona, ¿t'importa que me siente?
Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿T'importa pagármelas tú?
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta?
Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio.
Venga, vamos.
Que no, yo me tengo que ir, de verdad.
Venga.
¿En serio?
¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo?
Han nascut preparats, ja ho estan dient, per tant, entrarem saco amb No mataràs, perquè ja amb aquest títol només cal anar allò directe al tema, amb el Mario Casas i el David Victory al Festival de Sitges, a Catalunya Ràdio. Benvinguts a la Finestra Indiscreta, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti.
Aquesta No mataràs, que és una pel·lícula ben diferent de la teva anterior feina, però a la vegada hi ha una cosa del món nocturn, diguéssim, no? Els llums de neó... Tot aquest món sembla que t'interessa molt per explicar històries, també la part estètica, molt important, molt potent. Explica'ns una mica d'on ve tot el teu imaginari per No mataràs, vaja.
Sí, jo penso que un dels meus màxims interessos sempre és la moralitat i com, diguéssim, portar al límit personatges que en teoria són personatges molt corrents, gent amb el que pots identificar molt fàcilment, i portar-los al límit. En aquest viatge als inferns, que m'agrada d'alguna manera investigar, pues en aquest cas portem a un personatge que, a més, és no només una persona corrent, normal i corrent, sinó quasi la millor versió de qualsevol de nosaltres. Estem davant d'un personatge que està sempre pels demés, que sempre està cuidant, que sempre posa els altres abans que ell mateix. I el que estem fent en aquesta pel·lícula és veure quin és el seu límit, portar-lo al límit i veure, explorar d'alguna manera si això també pot ser una màscara, si l'actitud aquesta de bona persona també pot ser, al cap i a la fi, una neurosis.
És veritat que el teu personatge té unes parts molt reprimides, no? S'intueix per l'inici de la pel·lícula que porta molt de temps cuidant el seu pare. Això li ha fet anul·lar-se molt a ell mateix, no? Com explica la germana. Tot això ha d'explotar en algun moment.
Sí, parte como dice David, ¿no? Al final la imagen primera y la más fácil de leer es un tipo bueno, es un tipo noble, alguien que está cuidando del padre, el típico amigo que creo que todos querríamos tener porque te va a cuidar, va a estar ahí siempre, nunca va a decirte que no, no puede decir que no. Pero detrás de todo eso hay que nos gusta el cine y al final leemos un poquito más entre líneas sobre las construcciones de los personajes y está eso, hay una se está completamente reprimido, ¿no? Nosotros hablábamos de una infancia no difícil, pero es una infancia tal vez aplacada por el padre, ¿no? Un tipo exigente, como le manda a comprar tabaco al principio, es alguien que lo ha tenido metido en una caja de cristal. Entonces, es cierto que eso tiene que explotar por algún lado y lo vamos a ver de una manera no tanto emocional, que sí también, pero más en la acción, por cómo se mueve la película, cómo mueve la cámara, cómo explica David la historia, pero sí lo ves sobre todo en ese final, en ese último plano, que me parece que ahí sí habla muy bien de quién es realmente y quién es ese personaje, que podría ser el mismo personaje al final que del principio, ¿no? Que los pones a los dos y parecen dos personajes distintos, pero no, al final es ese personaje con miedo que no se atrevía a sacar la bestia que todos llevamos dentro, seguro, y en ese final de la película te muestra realmente para mí quién es Dani en Nómatras.
És que el detonant és l'aparició d'una noia misteriosa amb una forma de comportar-se molt extrema, però és impossible culpar el personatge del Mario perquè jo crec que tots, no, en algun moment de la vida hem sentit, ostres, vull desaparèixer d'aquí, que m'agafin, em girin del revés, conèixer una persona que no tingui res a veure amb el món que he establert fins ara. I en el fons és com una personalització, no? És una figura dels desitjos que tots tenim en algun moment a la vida, no?
Sí, nosaltres el que volem amb la pel·lícula és que l'espectador tingui una participació molt activa en la història. Nosaltres tot l'engranatge que construïm és perquè l'espectador estigui sempre molt actiu, sempre, de fet, el joc que proposem és que l'espectador sempre estigui empenyent una miqueta el personatge, sempre d'alguna manera vinculant-se amb les decisions que va prenent el personatge, perquè, com tu dius, això és algo que tots portem a dintre, la curiositat, no? A vegades deixar-nos obrir-nos i sortir una mica de la zona de confort, això és algo que entenem tots i que en la pel·lícula el que invitem és que ho facis a través del Dani. El joc malèfic de la pel·lícula i d'alguna manera el que ens sembla més interessant i que pot ser un repte molt, molt, molt poderós per l'espectador és que aquest vincular-te amb el personatge i aquest anar sent partícip del viatge se li gira de tornada a l'espectador, perquè al final jo crec que és un final molt actiu, un final on d'alguna manera l'espectador rep la pilota de tornada, o sigui, torna la pilota al seu terreny, i allà hi ha un algo que creiem que pot d'alguna manera l'espectador emportar-se. I jo crec que, sens dubte, és una pel·lícula que pot quedar en la memòria de molta gent.
Parlem una mica ara de l'acció d'aquestes càmeres que parlàveu i també de la teva feina, Mario. Sempre has tingut molt respecte per la feina física, també, dels intèrprets. Aquí et toca fer de tot, retorçar-te, expressar-te molt a través del cos. A més, tens molts minuts sense diàlegs. Tota aquesta part s'ha de treballar molt, també.
Sí, al final la construcción del personaje empezó de una manera mucho más, tal vez en este, emocional. Trabajamos muchísimo más, muchas más horas, muchos días en todo eso, en todo lo que construye al personaje. Pero hay algo que pensaba antes, que es cierto que si tú ves la peli, el personaje empieza hasta medio gordo. No medio gordo, pero más hinchado. Y como fue cronológica, que esto es algo que nunca había hecho, nunca había grabado una peli de manera cronológica, hay una desconstrucción real, porque yo me imagino que grabando tanto de noche, tan física, Creo que llega hasta, ¿no? No está más prim, está más prim cuando porque ha pasado un mes y medio, entonces hay todo eso, un par de kilos perdí.
Me acuerdo que un día me enseñaste el
pantalón. Sí, entonces es verdad que lo físico me fue como llevando de una manera natural, o sea, me iba encontrando con todo eso y a la vez yo iba cambiando físicamente y de repente iba siempre con las gafas desaparecen, el pelo, me notaba yo ya de una manera distinta, ¿no? Ya no era el primer Dani físicamente del principio, sino la persona que se estaba convirtiendo. O sea, sí hubo una metamorfosis ahí que podría decir que fue bastante real por el hecho de grabar cronológicamente un personaje.
Home, això de cronològic té molt sentit, tal com és la història, evidentment, i té molt a veure amb aquesta pregunta li robo el meu pare, que t'ha fet abans, saps? Com rodar una pel·lícula en pla seqüència sense pla seqüència, per entendre'ns?
Doncs és una bona precisió, perquè al final també és una pel·lícula que la tentació de la pel·lícula, i de fet jo he arribat a parlar amb productors, amb el Mario inclús, és una pel·lícula que dona la tentació de rodar-ho en un pla seqüència, perquè al final és una pel·lícula que passa quasi tot en una nit i en un temps real. Però sí que és veritat que nosaltres no vam voler forçar res. Jo penso que era important la construcció del personatge previ, el que coneixis el seu món i el seu entorn i una mica el punt de partida del personatge, perquè després aquest viatge tingui molt més sentit i aquest viatge tingui una sensació de transformació i d'arc de transformació molt més gran. Llavors, en la forma que ho hem rodat, jo crec que dona aquesta sensació, dona la sensació com si ho haguessis vist tot en un pla seqüència. Hi ha un pla seqüència en la història, de fet arranca amb un pla seqüència, en el mig hi ha un pla seqüència també bastant llarg i complexa, però perquè realment jo no volia apartar-me del personatge fins que no fos estrictament necessari i estem tota l'estona amb ell, amb la idea i amb la intenció d'estar vivint la pel·lícula des de la seva... des de la primera persona.
Em fan senyals per aquí darrere que tenim una pregunta, per tant us faig una pregunta que us implica una mica els dos, que és la claustrofòbia, no? Aquesta càmera tan a prop a vegades del teu clatell o de la teva cara. Bé, com ho parlàveu, no? Et posaré la càmera a 2 centímetres, com et senties tu? Com s'arriben aquests acords, diguéssim?
Mira, nosaltres vam voler, amb aquesta intenció de que fos una pel·li molt sensorial, que fos una experiència molt, molt crua, vam arribar a l'acord amb l'equip de fotografia d'il·luminar els espais perquè els actors tinguessin absoluta llibertat. A partir d'aquí vam decidir que per ser fidels en aquesta llibertat havíem de fer tota la pel·lícula càmera en mà, no podia haver-hi, diguéssim, la forma, no podia en cap moment coartar la llibertat dels actors, i vam triar, a més, fer-ho en una sola òptica per ser ràpids i perquè, a més, triant un 50, que és el que vam utilitzar, és el que ens apropava més a la mirada de les persones, no? És el més proper a la mirada i, en aquest cas, és nosaltres mirant-lo i mirant a través d'ell. I llavors, l'exercici de càmera ha sigut posar l'operador en... quasi tractar l'operador com si fos un actor més. Nosaltres, d'alguna manera, el que volíem és que la catarsis que tenen els actors en escena, en aquestes escenes tan llargues que rodàvem, de 40, 45 minuts, 50, sense tallar, a l'operador pogués entrar en això. Per tant, no hi havia preparació en aquest sentit. L'operador estava sentint el mateix que sentia el Dani, sentint el mateix que sentien els actors. I, per tant, jo crec que d'alguna manera es fusionaven entre ells en l'escena i en la veritat de l'escena.
I ara li toca a l'espectador ser un mes amb No mataràs. Moltíssimes gràcies, Mario i David, per haver estat aquí. Sort amb la pel·lícula.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Estará feliz de conocerle.
Soy Golub Bolsiek.
Padre Thomas.
Me pregunto quién podría reemplazarme.
¿Quiere decir las misas y todo eso?
¿Y mucho más?
He visto el tablón con las fotos.
Fue la voluntad de Dios.
¿Y yo planeo matar a 7 personas?
No mataràs és una estrena d'aquest cap de setmana. He de dir que la vida continua i, afortunadament, tenim cinemes. Tot i que el Texas ha anunciat que tanca definitivament, i ja ho sabíem, però tanca definitivament, i podem anar a veure pel·lícules als cinemes. Doncs vinga, comencem a engegar màquines. Jo us ho dic d'entrada. No hi ha millor pel·lícula aquesta tardor que una que s'estrena d'amagat avui, que es diu Vitalina Valera, de Pedro Costa, rodada a Cabo Verde, que és una joia absolutament del cinema. Desi, te lo juro, però per mi,
teníem molt, molt bones referències i, a més, tenia la intuïció de que tu també la recomanaries.
Doncs això que sentíem no és Vitalina Valera, és la pel·lícula que representava Hongria i va arribar a l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Una de les finalistes es diu Corpus Christi.
Doncs sí, si us agrada el cinema aquest profund de conflicte religiós que sempre acostuma a portar a l'Europa de l'Est, aquí, a més barrejat amb la mirada moderna d'aquest noi jove que surt d'un reformatori, per entendre'ns, vol ser sacerdot perquè ha descobert la fe, però amb els seus antecedents no pot, fins que arriba a un poble on de cop es converteix en el sacerdot del poble per absència del que se suposa que hauria d'estar, i com de cop això li canvia la vida i comença a tenir fidels i seguidors, i és una pel·lícula dura però excel·lent.
I si sou de documentals, jo trauria el nas a Arjac Sainz 1897 de Sierra Altuna, més basco impossible, que és un documental sobre la cuina d'Arjac i el seu restaurant, que estava molt gelós, perquè, clar, altres cuiners catalans, Ferran Adrià, han tingut els seus documentals i ell no en tenia cap. I aquest li han fet amb molts i molts colors.
Yo lo que pasa es que tengo ganas de buscar algo que me llene tanto como la cocina. Yo cuando le dije a mi madre que iba a ir a la escuela de hostelería, se agarró un cabreo. Dijo, pero Juan Mari, para ser cocinero me estoy yo sacrificando toda la vida.
I voleu sentir com a Sierra Altuna em parlava de per què havia fet servir quatre colors a la seva pel·lícula? Escoltem.
Sin embargo, hay un aspecto que me ha seducido mucho a mí, que es este concepto de los colores, de los cuatro colores que presiden Arjac Sainz 1897 y que corresponden a estas cuatro salsas vascas, sí, esenciales, que yo no domino, no conozco, y te agradecería que me las explicaras, porque no sé cuáles son.
Bueno, pues ¿cuántas veces he oído bien de...? Porque he estado viendo muchos vídeos de Subijana, Arguiñano, de la nueva cocina vasca y tal, y ellos siempre han reivindicado que las cuatro salsas de la cocina vasca tradicional son la negra, de chipirones en su tinta, que es muy peculiar porque incluso ha producido muchas veces rechazo, ¿no? Es una salsa negra que es muy, muy nuestra, ¿no? La salsa vizcaína es la roja, que viene del bacalao a la vizcaína, que es una salsa de tomate. Y luego la blanca es el pilpil de las cocochas y de la merluza al pilpil, ¿no? Al pilpil es la blanca, sí. Y luego la verde es la de merluza en salsa verde. Son cuatro platos que han sido muy, muy típicos aquí y, bueno, han definido, porque son salsas muy, muy fuertes, ¿no? Muy personales y que sorprenden de alguna manera. Todas tienen que ver con el pescado, que es también el elemento más usado en la cocina vasca. Y bueno, pues como... A ver, a mí la psicología del color siempre me ha emocionado. Creo que, bueno, es una realidad. El Arzac y la alta cocina es muy estético. Ellos trabajan mucho con la estética en los platos, los colores, tal. Entonces les propuse a la gente del laboratorio Arzac si pudiéramos crear cuatro platos que estuvieran hechas de ese color solo, ¿no? Y bueno, fue súper bonito el inventar cuatro platos, luego también relacionar con la naturaleza, un juego estético, ¿no?
Una pel·lícula cromàtica que és català, menjaries. Documentals sobre cuina, o per exemple, documentals com No nacimos refugiados.
Venimos desde Ucrania en coche para llevar la máquina de diálisis y los líquidos, porque Sergi los necesitaba.
Bueno, comprendo su preocupación, porque estamos hablando de su vivienda habitual, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Bueno, ¿y cuánto tiempo me ha dicho usted que lleva de impago de la hipoteca, las cuotas?
6 meses.
La gent que ha marxat del seu país i per què, en mans d'un director sensible com Claudio Zulian. Recordeu A través del Carmel i Born?
Hola, soy Claudio Zulian, director de la película documental No nacimos refugiados. La película cuenta las historias de 8 personas refugiadas, 8 vidas que se cruzan en una ciudad europea actual, Barcelona. Irina, Mohamed, Gabriel, Boris, José Luis, Mahmoud, Maysam y George. Abogados, músicos, directivos, traductores, vigilantes, actores, trabajadores en un call center. Algunos acaban de llegar, otros llegaron hace muchos años. Algunos dejando atrás una guerra, otros una dictadura, otros una discriminación social o cultural. Pero todos ellos, en un momento de sus vidas, supieron tomar una decisión crucial: el exilio antes que la sumisión. No nacimos refugiados, narra la historia de esa decisión y de cómo, aquí y ahora, da sentido a sus vidas. Nos sorprenderemos al descubrir que en su día a día, su fortaleza y sus deseos se comunican a las personas con las que trabajan, a las que enseñan o incluso a las que ayudan en sus dificultades. No nacimos refugiados, cuenta la historia de 8 vidas plenas.
O també Sant Mau, la nòvia del desierto, de la Marta Ribas i l'Anna Pérez de la Fuente, que ens presenta l'Edmond Roc, el seu productor. Increïble història d'una noia que escrivia contes des del Japó, però des de les Canàries, i de l'home de la seva vida, que va morir fent submarinisme.
Bona nit, família de la Finestra Indiscreta. Soc l'Edmond Roc, company, lluient i seguidor de la Finestra, i en aquest cas us parlo com a productor del documental Sant Mau, la núvia del desert. És el nostre segon documental després de fer el documental de Garbo, i de fet té amb Garbo en comú, per mi, el descobriment d'una figura extraordinària que quan més t'endinses amb ella, més sorpreses et dona, i en aquest cas la història d'una escriptora xinesa-taiwanesa fascinant que en els anys 70 va viatjar, va sortir del seu país i va ser la primera dona que, trencant barreres, va acostar Occident a Orient, descobrint per milions de lectors xinesos el que era el nostre món, el que era la nostra cultura. Ella es va enamorar d'un espanyol, va viure a Madrid, se'n va anar amb ell a les Canàries i al Sàhara, va sortir d'allà durant la Marxa Verda i quan Sàhara va perdre el Sàhara espanyol i va tornar a Canàries. És una història, com us dic, que té moltes sorpreses que no us vull desvetllar, i en els 4 anys que hem estat fent aquest documental, a més hem tingut la sort que l'editorial Rata hagi traduït els llibres més icònics de la Sant Mau en edició catalana i en edició castellana, i que ara estan disponibles per tots vosaltres.
I escolteu, 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 perquè si abans parlàvem dels 90 anys de Carmen Sevilla, també avui ha fet, però 95, Angela Lansbury. Increïble. M'ha emocionat moltíssim avui al Festival de Sitges quan Daphnis Baldúz, el presentador de les sessions del festival, ha sortit i ha dit, i a més de presentar la pel·lícula, us ho dic, avui Angela Lansbury, que està viva, ha fet 95 anys, i ho repetiré a totes les presentacions del dia. Sí, senyores i senyors, Òscar honorífic el 2014, la reina de los tres mosqueteros, la senadora manipuladora de Manchurian Candidate, la mare de Jim Harlow, la bruja novata, Miss Marple, Mrs. Potts, Jessica Fletcher, i al teatre, Sweeney Todd i aquesta Mame, que és potser el paper de la seva vida. Gràcies, Angela Lansbury, per tot el que ens has donat, i gràcies a David Pérez Xuny per estrenar-nos Anne. Una altra mare, una mare basca, que s'enfronta a la seva filla, perquè la seva filla ha desaparegut, perquè lluita contra la construcció d'un tren d'alta velocitat. Són els anys 90, i ella és la vigilant de seguretat. Com resoldre aquest conflicte? Veieu Anne.
Senare és de tener guinyen, Anne és de la gastada.
Hola, Senagartu. Ez gaurta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak erabatu zuen.
David Pérez Sañudo, benvingut a la Finestra Indiscreta. Gracias por tu película y por estar con nosotros. Benvingut.
Gracias. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes.
Muy buena la historia, realmente la lucha de esta madre leona por proteger o por recuperar o por mantener un poco la relación con esta hija que se le va, que se le va, que se le va, y además no sabe bien qué está haciendo, ¿no? Inmediatamente el espectador, yo por lo menos, tengo el corazón dividido. Quiero decir que entiendo perfectamente los sentimientos y necesidades de esas dos mujeres, y ves un conflicto
Y en el fondo dices, bueno, esto se va a resolver, pero claro, no lo pones fácil, ¿no? Y por suerte hay un timbre al final que nos deje con una sonrisa en la cara y no diré por qué, ¿no?
Sí, la verdad es que hay un contexto, ¿no? Que es la construcción del tren de alta velocidad y que es lo que, bueno, divide al barrio y divide a esta madre y a esta hija, pero en el fondo es una excusa, ¿no? Me gusta que pensar que las obras de ingeniería civil, por lo general, una carretera, ¿no? Una vía del tren, están ideadas para comunicar dos puntos, pero al mismo tiempo separan dos márgenes, ¿no? Y como concepto, como idea simbólica, como imagen, creo que define muy bien lo que ocurre aquí. No creo que haya una reconciliación natural, directa, y aunque sí que creo que en cierto sentido es optimista la película, porque hay un proceso de maduración en las dos, ¿no? De reencuentro. Pero sí que la película no tiene demasiadas concesiones para el espectador, no es tan gratificante igual.
Es inevitable pensar, viendo la película, que hace años, evidente, el conflicto sería a través de que, yo qué sé, la madre es una guardia civil y la hija está con ETA, ¿no? Quiero decir que siempre hay conflictos que provocan divisiones y que provocan... Y me ha llamado la atención, después de ver también Patria, la serie de televisión, cómo es el personaje de la madre la víctima colateral de todas estas situaciones, ¿no? Estas madres vascas, para entendernos. Me gusta esta idea de las madres vascas con una trayectoria realmente como muy poco feliz o cómoda con su vida, con su medio, con su país.
Bueno, yo creo que sí, evidentemente que lo hay, ¿no? Cada vez que alguien hace todo lo relacionado con el conflicto, hay consecuencias en forma de aquel que no está involucrado de forma directa. El contexto influye, ¿no? De forma directa. Yo repito que para nosotros, mira, cuando empezamos el rodaje hubo una noticia que recuerdo leer, creo que el segundo día de rodaje, que decían, ¿no? Que quizá entre Sevilla y Cádiz estaban planteando hacer una carretera que iba a pasar una parte por Doñana, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que para mí el conflicto medioambiental está instalado en cualquier lugar y que el activismo puede existir en cualquier lugar. Ahora bien, ocurre aquí, y en el año 2009 las consecuencias de la desobediencia civil eran muy diferentes aquí que en otros lugares, por temas obvios, y quizá eso, pues, a la película le da un tinte de peligrosidad o unos atributos de casi de cine de género que bueno, que le podría favorecer, ¿no? Pero sí, yo creo que esta película va de víctimas inocentes, colaterales, aleatorias, y que de alguna manera lo que ocurre en la escala global no está en el primer puesto de sus obsesiones ni de sus prioridades, ¿no?
Pero es que no es solo esto, sino que además es que nunca toca determinadas cosas. Es decir, en un momento determinado de la película alguien dice lo de que los gobiernos ahora en este momento consideran que los verdes son cometa. Es decir, quien se opone al estatus siempre es un peligro público, y entonces siempre da miedo, todo es terrorismo, todo tal. Entonces aquí hay una confusión ya realmente de lo que es la ideología, la militancia, las necesidades de la gente, y como inmediatamente queda señalado, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que no tiene nada que ver con el conflicto como tal, y que el vínculo se produce desde fuera, de forma externa, ¿no? Si uno va a lo concreto, se encuentra con una movilización para salvar el barrio. Y si uno se adentra en la película, lo que va a ver es una llamada de atención de una madre para con su hija. Perdón, de una hija para con su madre. O sea, para mí esto es una llamada de atención constante. No, y yo lo que siempre me da por preguntarme es, está claro que Lide trabaja como guarda de seguridad, ¿no? La protagonista, pero ¿podría trabajar como guarda de seguridad en otro sitio? Y Anne, vale, está claro que tiene sus ideales, que tiene su idea generosa de lo colectivo, ¿no? De lo que representa el barrio, de lo que representa su identidad, pero ¿podría dedicar sus esfuerzos a otra causa igualmente importante? Y yo quiero pensar que sí, que hay una pequeña parte en la que las dos lo hacen por llamar la atención a la otra, ¿no? Y en ese punto de encuentro está, yo creo, que el juguillo de la historia.
Hay dos aspectos de la película que me interesan poderosamente. Por un lado, es un retrato de país, en cierto modo, que decir, pienso, ¿eh? Euskadi es un país que ha vivido y, en cierto modo, mantiene un cierto estado de crispación permanente, ¿no? La gente ha aprendido a vivir con miedo o con vigilancia, ¿no? Por un lado esto, entonces es un país de gente muy dura, Y el carácter de la madre creo que está muy, muy, muy construido como un lugar donde para vivir y para, ya no digo sobrevivir, para vivir es de ser duro, ¿no? Dura.
Bueno, yo creo que hay una, al inicio de la película hay un, creo que una secuencia prácticamente de transición, ¿no? Que son dos personajes caminando tranquilamente por delante de un contenedor en llamas y con un coche de policía que llega, ¿no? Y ni se inmutan, ¿no? Y yo creo que esto es un poco el martes de cualquier semana, ¿no? En esa época. Sí, sí que es cierto que hay una huella que es dolorosa, ¿no? Y que implica y que sesga todo y que lo abarca todo, porque la obsesión mediática por el conflicto, por todo lo que se ha heredado, pues claro, genera un estado de noticia permanente que hace que sea muy difícil escapar de ello. Pero para mí la película tampoco va de eso. Lo que me importa es el carácter que está ahí.
Un carácter creado un poco también por dónde, sí, claro. De dónde eres y dónde has crecido, ¿no?
Sí, claro, por una trascendencia, o sea, por un legado histórico que, sobre el que no se decide, ¿no? Es prácticamente un hecho de existencia, ¿no? Y el carácter pues también tiene que ver con eso, y la timidez y el ser introvertido y el decir las cosas de forma basta, pues claro que es algo que está muy arraigado, ¿no?
La finestra indiscreta a Catalunya Radio.
M'encanta el trombó d'aquest Harold Betters que ens ha deixat aquesta setmana i que ens ha acompanyat unes estonetes de la segona part de la finestra indiscreta que s'acomiada. Ens acomiadem de Sitges. Ara que no nos ve el bajón, eh?
No.
De Sitges i el fons, perquè ha sigut un festival estrany, però demà el trobarem a faltar.
I amb ganes ja de l'any que ve, o sigui que no, ja.
És que tindrem festival l'any
que
ve?
Home, clar que sí. I jo crec que molt millor que aquest any, a més.
Sí? Serà difícil, eh?
Sí.
Perquè ha sigut terrorista en alguns moments que hem viscut, eh?
Bueno, jo crec que hem de treure aquesta cosa positiva de que l'hem fet, de que hem vist pel·lis molt xules i que el públic de Sitges és molt fidel al festival, fins i tot en unes circumstàncies com aquestes, o sigui, que hem d'estar molt contents.
I si algú li ha estat infidel, aquest any, si no han pogut venir pel que sigui, estic segur que on han pensat com l'hem trobat a faltar.
Home, això segur, i tant. Total.
Bé, doncs, escolteu, li hem posat el punt i final, i ja anirem parlant de les pel·lícules a mesura que es vagin estrenant. Serà l'oportunitat de sentir també les converses que hem tingut amb els seus directors i amb els seus protagonistes, en definitiva. I res més que agrair-vos moltíssim aquestes hores. La companyia, el bon humor, el festival i a tots els que esteu aquí al peu del canó, com sempre, i si us sentiu per podcast, encantats de la vida també de saludar-vos i de saber que al llarg de la setmana continuem amb vosaltres. Ara ve Morricone, ara ve l'audiovisual. Fins a les 3 de la matinada, hasta que llego su hora, agáchate, maldito. I ara Mireille Mathieu, ja comença a sonar, perquè Mireille Mathieu va treure un disc homenatge a Ennio Morricone on cantava una cançó d'ell que no era de cap pel·lícula, La Donna Mamma. Tu mi dici que c'è chi un tenero ventre, yeah!